Són les 9 del matí.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
El 22 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Messies de Handel. Un oratori en anglès compost per Friedrich Handel el 1741, amb un text bíblic recopilat per Charles Jennens. Una de les obres corals més conegudes i interpretades a la música occidental. Gaudeix-la el 22 de desembre amb la Polifònica de Porreig i l'Orquestra Joficat, dirigida per Melanie Mestre. Entrades a festivalmileni.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en el voluntariat. I per fer-ho ens acompanya la Raquel Viladoms. Molt bon dia, Raquel.
Bon dia.
La Raquel és responsable de voluntariat de la Fundació Comtal. Si la voleu buscar, comtal.org.
Efectivament.
I allà que vagin fent una ullada. Si haguessis d'animar algú a fer un voluntariat, què li diries?
Doncs, primerament, li diria que es llancés a la piscina, que ho fes. Realment, jo penso que si una persona s'està plantejant fer voluntariat és perquè ja ha vist una problemàtica, ja ha vist que vol posar-hi solució en això. Així que li diria que es llancés a la piscina. El voluntariat realment beneficia tant a les persones a les quals ajudem com a la persona voluntària. Sí que és veritat que la gran ajuda i on ens centrem sempre és l'ajuda que rebem d'aquestes persones voluntàries, però també com a persona voluntària reps molt. Ja no només a nivell de nosaltres, per exemple, treballem molt amb infants joves en situació de vulnerabilitat. Llavors, la relació que tenim amb ells, la comprensió, el feedback que et fan és molt intens. I després també a nivell d'autoreflexió, autoconeixença, també aspires a poder motivar-te i a poder aprendre sobre tu mateix coses que abans deies, ostres, no em veia capaç d'ajudar a fer reforç de matemàtiques, per exemple. Doncs m'he implicat, he conegut un infant que necessita aquest suport, i llavors en el meu temps lliure m'he dedicat a buscar, a formar-me per després poder ajudar. També és un moment d'autoconeixença.
O sigui que diríem que el primer pas és aquest plantejar-te. De fet, quan ja t'ho has plantejat,
exacte,
ja estàs gairebé dins.
Sí, o sigui, realment, si daria una frase d'un llibre que m'agrada molt, que en aquest sentit sí, es basava una miqueta en l'amor, però era quan tu et decideixes a fer alguna cosa o no fer-la, és perquè ja es pres la decisió.
Uh-huh. Quin paper juguen els voluntaris a la Fundació Comtal?
Doncs és un paper imprescindible. Realment la Fundació Comtal neix a partir de persones voluntàries, eren exalumnes, concretament de l'escola La Salle Comtal, i nosaltres naixem a partir de les persones voluntàries, o sigui, som persones voluntàries. Sí que és veritat que amb el pas dels anys hem anat a ampliar els projectes, s'han incorporat persones treballadores, però el nostre origen eren persones voluntàries i per nosaltres som família.
Tu estàs envoltada en el teu dia a dia, la feina de voluntaris. Has estat voluntària prèviament?
Sí.
O potser ho ets encara?
Sí, sí, he estat voluntària. Crec que, a més, la meva feina com a responsable de voluntariat és imprescindible haver estat primerament voluntària. Ja a nivell de conèixer, d'empatitzar també amb les persones voluntàries, saber quin procés han passat, en quin punt estan, i a nivell de parlar. No pots parlar de fer voluntariat si no has fet voluntariat anteriorment.
Escola de Família, estem parlant de voluntariat. Ens acompanya la Raquel Viladoms, de la Fundació Comtal. Com deies, ajudeu infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat. Per tant, els voluntaris són una peça clau? Són el fonament de la Fundació?
Sí, o sigui, els voluntaris ens ajuden a donar el suport i a arribar on nosaltres no podem arribar. Sí que és veritat que treballem amb un col·lectiu, infants i joves, i els nostres treballadors són educadors i educadores socials i són els que tenen realment els coneixements per tal d'implantar les tècniques que utilitzen. Tot i així, som una entitat i necessitem la col·laboració d'aquestes persones voluntàries que ens donen suport en totes les àrees. Hem de dir que en aquest sentit estem molt contents perquè tenim voluntaris que treballen amb nosaltres en totes les àrees de l'entitat.
Per tant, vols dir que no només estan en contacte amb aquestes famílies o amb aquests nanos que necessiten un suport extra, sinó potser en tasques administratives altres.
Exacte, sí. Toquem des d'àrees residencials de joves i infants que estan en creació és d'illars, àrea socioeducativa on tenim un centre obert, aquí estan en contacte amb aquests infants i joves, l'àrea de formació, també tenim persones voluntàries que ens ajuden amb els tres programes de formació que tenim i també atenem a famílies, a persones del barri que o estan buscant feina o diferents formacions i aquí també tenim persones voluntàries que ens ajuden.
Per qui ara ens està escoltant i diu, a mi potser si ja, això ja li rondava la idea, sí que m'agradaria ser voluntària, què caldria que tingués en compte abans de triar el voluntariat?
Sí, primerament jo crec que has de pensar a quin tipus de col·lectiu vols adreçar-te. Actualment hi ha moltes entitats, molts col·lectius, des de gent gran, gent amb diversitat funcional, com nosaltres que tenem infants i joves en situació de vulnerabilitat, o sigui, pensar una miqueta cap a on vols adreçar aquest voluntariat. Després, un altre aspecte a tenir en compte és el temps. En dependència de quin voluntariat faràs, li dedicaràs o li podràs dedicar més o menys temps. Llavors, això també és un aspecte important. I després, com últim, ficar-li ganes. O sigui, realment és la clau, diguem-ne.
Aquest curs, el 23-24, la Fundació Comtal celebra el 30è aniversari. Quin balanç feu d'aquests primers 30 anys? I si ha canviat gaire el perfil dels voluntaris?
Sí, o sigui, el balanç que fem és molt positiu. Realment, la Fundació primer va néixer amb un projecte, que era el Centre Obert i un punt d'informació juvenil. I amb el pas dels anys hem vist com, a través de diferents necessitats que han sorgit en el context, en el barri, hem anat ampliant aquests projectes. Llavors, aquest ampliament i aquest recorregut, aquest viatge, és tot molt positiu. Sí que és veritat que el perfil del voluntariat que hem acostumat a tenir era perfil de gent adulta i gent gran, i ara cada vegada més atenem a joves que busquen voluntariat, estudiants o que acaben d'acabar una carrera i volen fer algun tipus de voluntariat. Llavors, voluntariat jove és el que ara mateix està una miqueta més en auge, diguem-ne, i que també volem potenciar-lo, perquè realment són els voluntaris que estaran també el dia de demà.
Clar. Si tens voluntaris joves, t'assegures que els propers anys hi haurà voluntaris.
Totalment.
En funció de l'àrea, la que s'estigui sent voluntari, infants o joves o família en situació de vulnerabilitat, o aquestes tasques que potser dèiem més administratives...
Tives o comunicació.
Canvia el perfil dels voluntaris?
Sí, sí que és veritat que no tenim un perfil establert de, que demanem com a persona voluntària, només és tenir ganes de compartir i voler aportar aquest granet de sorra, però sí que, òbviament, en dependència del voluntariat que facis, per exemple, si busquem una persona per ajudar en reforç d'anglès, doncs una miqueta d'anglès, o tasques de comunicació, a vegades màrqueting digital, sí que tenim aquest perfil més adreçat, però realment estem oberts a qualsevol voluntari que vulgui participar amb nosaltres. En una primera sessió informativa el que fem és, després d'adreçar-los a una entrevista personal, on els coneixem, podem parlar, i a partir d'aquí ja adreçar el projecte que més, és més adequat per cada persona. Al final hi ha molta diversitat en el perfil del voluntari.
De la teoria a la pràctica.
Ja han començat a entrar a la pràctica perquè, com dèiem, la Raquel no només està envoltada de voluntaris, sinó que també ha estat voluntària.
Efectivament.
Ara feia referència a la gent jove, doncs saludem algú que és molt jove, com l'Arnau Playa, que és alumne de segon de batxillerat del Col·legi Episcopal de Lleida i voluntari. Arnau, molt bon dia.
Molt bon dia.
El teu primer contacte amb el voluntariat va ser a través de l'escola?
Sí, el meu primer contacte amb el voluntariat va ser el 2021, quan jo cursava quart de l'ESO, i va ser acompanyat per la mateixa professora, la Marta Moros, que gestionava aquesta assignatura, i després també anàvem amb una voluntària de referència, no? És a dir, cadascú dintre del voluntariat que estava, doncs tenia un voluntariat de referència. En el meu cas, jo vaig començar a l'Associació Amics de la Gent Gran, en la que encara continuo, i ho vaig fer amb una voluntària Roser, on se'm van explicar els diferents tipus de voluntariat que feien amb aquella entitat.
Per tant, com entenc que el voluntariat juga un paper important i que està present al vostre centre.
Sí, sí, és un paper, bueno, és un paper important, no? Perquè des de petits estem educats en aquests valors cristians, que és l'entrega als altres i l'altruisme, no? I és un perfil que s'acaba de culminar a quart de l'ESO, quan l'assignatura de religió no es deu una assignatura teòrica, sinó que es deu una assignatura pràctica, que és aquesta assignatura del vols de fer aquest voluntariat.
I què recordes d'aquella primera experiència com a voluntari? Aquell primer contacte?
Doncs, és a dir, recordo moltes coses, no? Perquè és un primer moment on estava l'expectativa, perquè mai m'havia plantejat fer voluntariat. Pot ser també per una qüestió d'edat, no? Però quan per primera vegada vaig conèixer una persona gran, no? que vaig veure amb la il·lusió que rebia la persona voluntària, que en aquell moment era la Roser, em va sobtar molt aquest vincle que tenien, no? I llavors, doncs, bueno, doncs tu com a persona voluntària, doncs jo volia arribar a tenir aquest vincle, poder connectar amb ella, poder saber quines eren les seves inquietuds, no? Em va generar molta inquietud a dins meu de com poder arribar a ser un bon voluntari.
I com diries que va anar avançant aquesta experiència? Si haguessis així de valorar-la, creus que vas acabar sent un bon voluntari?
No ho sé, aviam, jo crec que sí, no? Perquè ara mateix, doncs, a l'associació m'han canviat de projecte, estic en un altre projecte, i amb aquesta senyora, que es diu Maria Lluïsa, és que continuem parlant, cada dia ens diem bon dia, no? És a dir, quan té un problema em truca, crees un vincle intergeneracional que és molt fort, no? És a dir, jo crec que va avançar positivament perquè vam encaixar. És una persona que té moltes inquietuds, li encanta, doncs, la llengua catalana i sempre em parlava, no, doncs, que estudiem al col·le i tots aquest tipus de preguntes sobre la societat actual, i doncs fa que creïs aquest vincle intergeneracional, que tot i que fa 2 anys que estic en un altre projecte dintre de la mateixa associació, continuem cada dia dient-nos bon dia.
Dius intergeneracional perquè, recordem, tu fas segon de batxillerat, això vol dir que ara deus tenir 17 anys?
Exacte.
I que vas començar, si era el 2021, doncs en deuries tenir 15, no?
En tenia 15 i estava amb una persona, doncs, que en tenia més de 70.
Què diries que t'ha portat a tu l'experiència a nivell personal? Abans la Raquel parlava de beneficis, tant per la persona que rep el voluntariat com per qui l'exerceix. A tu què t'ha portat?
Jo crec que a vegades, com que vivim dins d'una societat poc compromesa, m'ha portat el valor del compromís, no? El valor de saber que aquesta dona depèn de mi perquè ha d'anar a comprar el plus. I sense ni cap persona voluntària no pot baixar a comprar i no té ningú més, no? Doncs per un primer lloc podríem parlar de compromís. En un segon lloc, un sentit més a la teua vida, no? És a dir, evidentment que no pots basar el sentit de la teva vida en el voluntariat, en aquest cas, però sí que com... és a dir, com a manera de pensar, hi ha moltes coses que es poden fer al món i ajudar els altres n'és una, i és una cosa que t'omple, no? Perquè et fa sentir que ets útil per una altra persona, que a vegades els adolescents ens sentim poc útils i som molt sovint criticats, no? I aquí és una persona que t'abraça i que t'ho dona tot. Llavors també és com un sentit a la teva vida. I després també m'ha portat clarament un aprenentatge espectacular sobre les inquietuds de la gent gran, sobre les seves dificultats i tot l'infravalorats que estan per una societat que és tan tecnològica i que els ha deixat enrere.
No veus, Arnau, a la Raquel, que està aquí a l'estudi, però ella va fent que sí. Aquest també en posar en valor als joves, no?
Totalment. Per això parlava abans del voluntariat jove, que cada vegada està en augment i que hi hauríem de posar-li també, com deia el nostre company, que des de l'escola es fes aquest primer incís d'aquest voluntariat. Hi ha escoles que comencen a fer APS, aprenentatge per servei, i és una manera de començar a que coneixin el sector social, a començar a fer aquest voluntariat per després acabar portant-lo també amb la seva vida.
Arnau, en el teu cas, a quart d'ESO s'esperava, no? Estava dins del currículum que féssiu aquest voluntariat, però tu, més enllà d'aquest curs, vas decidir seguir.
Sí, vaig decidir seguir pel que he anat comentant, no? Un, perquè quan entrem dintre de les associacions veiem que tenim un perfil de voluntaris, no sé què en pensa la Raquel, potser coneixerà més del tema, però que és gran, no? És a dir, falta un relleu intergeneracional molt important, perquè, per exemple, en el cas d'Amics de la Gent Gran, hi ha una franja, és a dir, passem de 60 a persones de 20 anys que estan a la universitat, acaben d'acabar, hi ha tota una franja que va dels 30 als 60 o als 50, que està desapareguda, és a dir, no hi és el voluntariat, o hi és amb menor representació. I és per això, no, que crec que davant d'aquest problema, que les administracions no poden fer front a tots els problemes que té la nostra societat, és per això que existeixen les associacions, doncs ja ens hem de posar els joves per poder salvar aquest relleu, aquesta manca de persones que hi ha de tota una generació, i poder tirar endavant aquests projectes que són tan útils per de les diferents realitats que trobem dintre de les nostres ciutats.
Efectivament. A més, també penso que el que pugui aportar una persona més gran o el que pugui aportar una persona jove són coses diferents, i que amb dues persones són necessàries a les entitats per tal d'aquest punt de vista o aquestes aportacions que ens puguin donar.
Arnau, tu has seguit amb el voluntariat i el teu entorn, perquè clar, tots els teus companys de quart d'ESO segurament van fer un voluntariat. Han continuat? Depèn?
És a dir, n'hi ha de molt. És a dir, hi ha molts tipus de persones, no? que han continuat, i n'hi ha que no han continuat. És a dir, n'hi ha que no han continuat per una qüestió de temps, és a dir, cadascú a casa doncs té la realitat que té, però n'hi ha que han continuat d'una altra manera. Per exemple, aquí a la nostra escola tenim com una mena de casal que es fa els dissabtes. Hi ha tot un grup que no han continuat amb el voluntariat que feien, però que s'han ofert ara per ser premonitors. I després tinc una companya de voluntariat també que ha canviat d'associació i ha vingut Amics de la Gent Gran, però diguem que ha continuat amb el programa Vols sense obligació de l'escola.
Tu què li diries a algú que s'estigui plantejant la possibilitat de fer un voluntariat?
Jo el que li diria és que evidentment que s'ha d'anar preparat a donar, però que es prepari per rebre. Perquè tot el que rebem, és a dir, no es pot comparar. I ja sé, és a dir, vivim en una societat que tothom treballa moltes hores. Però és que el que et dona el teu treball és molt difícil que t'ho dona un voluntariat. Perquè un voluntariat et dona una satisfacció personal que no pots comparar. Per exemple, quan en el meu cas no tinc una bona nota en un examen, sí, és una satisfacció. Però el que em dona quan una persona gran et diu és que sense tu avui no sé què hauria fet, és que m'has alegrat la tarda, és que t'estimo moltíssim, aquestes coses que et diuen, això que tu perceps d'aquesta persona gran, és totalment gratificant, és enormement positiu cap a una persona mateixa, i després també per aprendre, perquè amb les persones, ja sigui un voluntariat a persones grans, a qualsevol tipus de voluntariat, aprenem molt, s'aprèn de les experiències, dels coneixements que tenen aquestes persones, de les realitats que viuen, i aprenem a valorar el que tenim.
I tu diries que els beneficis que retornen i que no tenen una contrapartida econòmica potser són més valuosos, fins i tot?
Jo crec que sí. És a dir, en el moment en què tu treballes tens un salari que és necessari per viure, I, evidentment, doncs, estem obligats amb això i ho hem de fer amb la màxima alegria que puguem, no?, per un benestar general. Però un voluntariat, és a dir, quan reps alguna cosa, que, és a dir, que no és per diners, sinó que reps amor, reps amistat, reps gratitud, això és que no està pagat, no? Jo tinc com a model, doncs, una voluntària, que és la Roser, que és autònoma i que se'n fa un fart de treballar, no?, i que a part fa el voluntariat. I està tan contenta, sempre diu, doncs, que el voluntariat és un motor a la seva vida, és un motor per... és un motor que et fa estar al dia, és un motor que et fa tenir paciència, és un motor que et fa crear relacions, en el meu cas, intergeneracionals, i en altres casos ho serà d'una altra manera, no? Llavors, qualsevol persona que s'estigui plantejant el voluntariat, li he de dir que sí, que ho provi, i n'estic convençut que no ho podrà deixar.
Jo crec que si algú estava dubtant...
Ara s'han començat, segur.
Ja estan decidits a ser voluntaris. Arnau Playa, alumne de segon de batxillerat del Col·legi Episcopal de Lleida, moltíssimes gràcies i gràcies pel teu testimoni.
Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Que vagi bé.
Família, avui estem parlant de voluntariat. Estem amb la Raquel Viladom, responsable de voluntariat de la Fundació Comtal, com us dèiem abans, comtal.org, i ara s'han afegit dos companys més en aquesta conversa. Un és l'Oriol Jiménez, professor de batxillerat de Jesuïtes CASP. Molt bon dia, Oriol.
Hola, què tal?
I també ens acompanya en Bruno. Hola, Bruno.
Hola, què tal?
En Bruno, que és estudiant de batxillerat també a Jesuïtes CASP, i els dos sou participants de l'experiència pedagògica Frontera Sud. Correcte?
Sí.
A veure, Frontera Sud és una iniciativa de la Fundació Jesuïtes d'Educació amb l'objectiu que l'alumnat de batxillerat s'aproximi i conegui de forma crítica la realitat de persones migrants. A veure, Oriol, suposo que projectes com Frontera Sud són una porta d'entrada al voluntariat. Ara escoltàvem a l'Arnau, no?, quart de l'ESO, amb aquest projecte d'APS. Començaven a fer voluntariat i aquesta és gent que ni tan sols ha pensat mai que podria ser voluntari, que se li encén una llum i descobreix un altre univers, no? Aquesta porta d'entrada al voluntariat de joves que segurament... no s'ho havien plantejat abans. Us ho han comentat? O sigui, suposo que hi ha joves que diuen però hem de ser voluntaris? Com va això?
Sí. És veritat que en les diferents escoles de la Fundació sí que hi ha alguns alumnes que han tingut experiències de voluntariat prèviament i, per tant, diríem que estan més o menys avançats des del món del lleure, el monitoratge, etc. Però sí que és veritat que hi ha potser una obertura al que és el voluntariat més de caire social, doncs que l'experiència a Frontera Sud, anant allà doncs, a Ceuta, amb el viatge i amb tot el que és el previ i el post, doncs ajuda també a obrir mirades i portes a altres espais dins de la ciutat, en el qual doncs, es necessiten, malauradament, moltes mans.
Bruno, tu havies fet abans de voluntari?
Bé, sí. Jo sóc monitor a la Fundació GGC. Bé, és una entitat directament relacionada amb l'escola, amb Jesuïtes CASP, on, bàsicament, els monitors, sense cobrar ni res, organitzem colònies i campaments doncs, pels nens de l'escola o qui vulgui venir. Està obert a tothom. I sí, bàsicament he fet això. També vaig fer de voluntariat en una altra entitat organitzada per l'escola, que es diu Escola Estiu, que era com un esplai. Sí, bàsicament això.
Per tant, ja coneixies l'experiència del que suposa ser voluntari.
Sí, estic ficat en el mundillo del monitoratge, sí.
I què diries que passa quan un és voluntari?
Bé, quan un és voluntari s'emporta més del que qualsevol sou pot pagar, sent un tòpic i molt nyonyo, però és veritat, perquè t'ofereixes, primer, a conèixer els nens i integrar aquells que volen conèixer altres nens o que per motius vitals doncs, no poden apuntar-se a un nastre escolar que potser requeriria més suport econòmic, més diners. I, no sé, per un altre reps aquest feedback dels nens tan maco, fas que creixin. Jo, com a nen de colònies i de campaments, crec que els monitors han influït en mi d'una manera considerable i sóc com sóc gràcies a ells. Per tant, és una oportunitat per educar i transmetre uns valors concrets a aquells nens que en un futur doncs, seran els adults d'una societat i bé, inculcar aquests valors que vols que tingui la societat.
És curiós que aquí tothom sembla que vingueu amb totalment un guió escrit i us estigueu passant el paper, eh?
I no els coneixíem d'abans, o sigui, que imagina't.
Sí, és un detall important. Aquí no hi ha cap guió i tothom diu el que vol dir.
És així.
Oriol, com sorgeix la idea de que els joves de la Fundació Jesuïtes puguin fer aquest voluntariat que ara anirem coneixent?
Bé, la idea de fons és intentar mirar de donar resposta a una realitat, que és la realitat migratòria, que nosaltres doncs coneixem per les persones que viuen en els nostres barris, a les nostres ciutats, que venen d'altres indrets i llocs del món, sovint doncs fugint de la guerra, fugint de l'horror. Hem vist, diríem, espais com Open Arms o altres entitats, no?, que es dediquen a denunciar aquestes situacions, i a partir d'aquesta realitat nosaltres intentem donar resposta anant al lloc o anant a un dels llocs que entenem doncs que és un lloc capdalt per poder entendre aquesta realitat de la migració, que és el lloc de Ceuta com a punt, diríem, de frontera sud, en el qual doncs moltes persones intenten fer aquest salt a la vall, no?, intenten d'alguna forma accedir a aquesta Europa que cada dia doncs està més blindada.
Com ha funcionat aquest projecte? Quina durada ha tingut? Com us l'heu plantejat?
Aquest projecte és un projecte transversal tant de primer com de segon de batxillerat, en el qual és interessant perquè els alumnes de segon ja estan en el tram final i, diríem, poden, aquells que volen, doncs, vincular-se al viatge de frontera sud, que és anant, com deia abans, a Ceuta i conèixer la realitat de primera mà a través d'una entitat, amb persones doncs que estan allà doncs ja vingudes, diríem, a territori espanyol, però també prèviament amb tot un espai de sensibilització, de coneixement, de la vetlla al Centre d'Internament d'Estrangers, al CIE, i també doncs altres propostes que des de la Fundació Migrastudium dels Jesuïtes, que també doncs està molt vinculada al projecte, doncs ens donen suport i ens ofereixen altres espais.
I com us heu preparat tots plegats? Els joves, però també els docents, perquè no deu deixar indiferent anar fins a Ceuta.
És així. D'alguna forma, la premissa bàsica, el que demanem, diríem, a tot l'alumnat, és que estigui disposat a deixar-se tocar per una realitat. Després, el com ja no evidentment no podem preveure, però sí aquesta actitud d'obertura, d'acollida, de recepció, no només d'unes persones, sinó sobretot també doncs d'una realitat i tot el que això suposa, no? Diríem, la trobada en l'altre, si es fa des d'una actitud d'obertura, no deixa indiferent.
Com ha estat, Bruno? Perquè suposo que tu ja havies fet de voluntari, però que la realitat i el context és molt diferent fer de monitor a Barcelona en un casal o que anar a Ceuta i veure la gent que està en un CIE.
Clar, és totalment diferent. Jo em vaig involucrar en aquesta causa, en Frontera Sud, perquè era conscient d'aquesta realitat tan difícil i tan complexa, ja que no acabes de saber ben bé com actuar i com ajudar, i per tant sí que ha resultat ser molt més difícil del que podria ser doncs ser monitor per uns nens, perquè és el que dic, no saps com enfrontar-t'hi, i crec que després d'anar a Ceuta, de fer la vetlla del CIE i d'haver après sobre aquest conflicte i haver vist totes les cares d'aquesta realitat, doncs sí que el meu grau d'implicació és major i crec que també podré conscienciar la gent, transmetre aquest missatge, tot això que he après, i ajudar en la causa, ajudar conscienciant la gent del que està passant, realment.
Com va ser l'experiència a Ceuta, Oriol?
Molt positiva. Ja d'entrada, tenir l'oportunitat d'acompanyar alumnes de segon de batxillerat amb tot el que això suposa, diríem, d'estrès acadèmic, de moment...
És un any especial que diríem que sí. Ja al setembre tothom està pensant i patint per la selectivitat.
Sí, doncs curiosament, en un any en què sembla que la paraula selectivitat, diríem, sigui la més important, i només veure que hi ha un grup d'alumnes que està disposat, diríem, a fer un parèntesi en aquest any acadèmic per poder doncs viure aquesta experiència, això ja d'entrada és motiu d'alegria, no? Perquè d'alguna forma és veure que més enllà de les notes i més enllà dels resultats hi ha també el desig de sensibilitzar-se en una realitat que evidentment doncs malauradament no entra dins els nostres currículums a dia d'avui, no? Per tant, això per un moment. I per l'altre cantó, doncs també veure la riquesa que té la trobada amb l'altre, no? La riquesa que té doncs dels alumnes d'aquí de les escoles dels jesuïtes, que es puguin trobar amb altres joves vinguts de diversos països, des de Camerun, el Marroc, Egipte, i tants altres llocs que vam poder conèixer, veure la riquesa i que al final hi ha un desig comú, que és el desig de tenir doncs, un futur amb dignitat, un futur, diríem, amb horitzons en els quals doncs, tant els alumnes d'aquí com, evidentment, els joves d'allà tenen l'aspiració com qualsevol ésser humà.
Tots els voluntaris parleu d'aquest enriquiment, però és curiós que també alhora és descobrir una altra realitat moltes vegades que no té res a veure amb la teva, no necessàriament que estiguin més desfavorits, però també és una... obrir mires.
Exacte, o sigui, al final estem sortint una miqueta de la zona de confort i són realitats que comentaven, han marxat a Ceuta o estan mirant o estan veient allà a primera mà, però que després té aquesta segona part que també els tenim aquí, joves que han vingut o menors que han vingut des del sud d'Àfrica cap aquí, cap a Espanya, i ho estan vivint aquí també, llavors... és aquest impacte.
Oriol no, Eduard, t'he rebatejat, sí. M'ho podies haver dit des del principi, bueno, moltes no, gràcies. Sí, sí. El cognom l'hem encertat o...
Escudero.
T'he canviat tot, eh?
Sí, 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 cap problema.
Perdona, Eduard no. Escudero, sí, ara ja sí. Tot i així ets tu el professor que t'ha acompanyat,
eh? Acompanyat, sí, sí, sí. Val. No he volgut dir res perquè l'Oriol també és veritat que ha format part i de fet és el màxim responsable, diríem, de l'activitat.
Com ha estat entre, per exemple, l'Oriol i la resta de docents del, sí. del professorat que heu estat, que éreu els referents de l'alumnat, sí. però que vosaltres alhora aquesta realitat també us deu haver tocat.
Sí, sí. És veritat que com a docent, diríem, no esperes a priori poder conèixer aquestes realitats, però és clarament un enriquiment i poder conèixer aquestes realitats de la mà dels propis alumnes, doncs és un gran enriquiment. Perquè després, com deia ara la companya, no, també és veritat que la realitat a les escoles, doncs, a la nostra societat, en els nostres veïns, és a dir, és una realitat que és transversal a tota la societat. I, per tant, no només es tracta que, evidentment, també, que els joves, diríem, puguin conèixer aquestes noves realitats, sinó que també tots, diríem, independentment de l'edat, ens en puguem fer una mica de ressò.
Bruno, vosaltres què us explicaven, la gent amb la que us trobàveu a Ceuta?
Bé, vam fer una activitat molt interessant que crec que exemplifica una mica el que ens va dir la gent de Ceuta. Vam fer una activitat, com dic, on entrevistàvem doncs, ciutadans pel carrer, sense cap guió, sense cap entrevista planejada, anaves pel carrer i preguntaves a la gent. I doncs, primer vull comentar que a Ceuta en 10 minuts et pots trobar a 10 tipus diferents de persona. És a dir, conviuen allà moltes cultures... gent que potser no ha nascut a Ceuta i que ve de diferents països, militars, hi ha una mica de tot. I el més curiós és que viuen en harmonia, a diferència del que molta gent pensa. Per tant, en relació al fenomen migratori, l'opinió unànime, més o menys, era que allà s'hi convivia molt bé amb gent que havia nascut al Marroc i que havia vingut a Ceuta legalment o fins i tot il·legalment, però que no provocaven cap conflicte. Que sí que és veritat que és una ciutat molt militaritzada i que han d'estar a la White per si torna a passar alguna cosa com la del 2021, que suposo que després comentarem. Però en general és una ciutat molt harmònica, molt petita, militaritzada en molts sentits, però que conviuen molt bé moltes cultures. La qual cosa a Barcelona potser no acaba de passar.
Ja heu estat a Ceuta, ara què passarà, Eduard?
Doncs ara s'obre una mica les possibilitats o les diverses possibilitats. La primera és la sensibilització. És a dir, sense sensibilització qualsevol acció no té cap mena de sentit, entenem, perquè són accions doncs, que queden en un activisme que no ens ajuda. Per tant, un cop ja estem sensibilitzats, vam aturar-nos, diríem, després de l'experiència i vam anar un dia a Migrastudium, a la Fundació Migrastudium que comentava abans. Allà vam poder fer doncs, un tancament en el qual també ens explicaven aquest recorregut que tenen les persones nouvingudes aquí a Barcelona, que nosaltres, diríem, doncs, en l'experiència de Ceuta no havíem pogut veure de quina manera això després se segueix desenvolupant doncs, tasques des de l'acció social, des de l'acompanyament, des de la formació, des de l'aprenentatge de la llengua, i per tant, en tots aquests àmbits, veure que ells doncs, ja tenen l'oportunitat de col·laborar com a voluntaris, diríem, en parelles lingüístiques, acompanyant, fent-se ressò, com deia abans el Bruno, en els seus companys, i d'alguna forma, nosaltres sempre diem, aquesta experiència, només que sigui transmesa, comunicada i explicada al seu grup, diríem, de propers, de familiars, d'amics, doncs això ja té un valor.
Quan expliques què és el que heu fet, que heu estat a Ceuta, que heu parlat amb gent d'allà, que heu conegut altres realitats, què et diu la gent?
Doncs la gent té aquesta opinió unànime, com he dit, de que és una ciutat molt harmònica, les diferents cultures, els diferents tipus de persones, ja que hi ha, és un punt d'unió entre, literalment, dos continents. Doncs la relació és molt harmònica. Hi ha molta gent cristiana, de musulmana, gent que ha nascut al Marroc, gent que ha nascut a la península o a Ceuta, i tots viuen en una mena d'harmonia. És veritat que sí que, com he dit, és una ciutat molt militaritzada, que ha d'estar a l'aguait per si torna a succeir alguna cosa com la del 2021, però sí, això és una ciutat molt harmònica.
Quan expliques l'experiència, les preguntes que et fan són diferents si ho expliques a algú jove, a algú més gran?
Sí que és cert, doncs, que quan explico l'experiència, sobretot en el cas dels meus amics, simplifico una mica el que he viscut per extreure una petita tesi, un petit missatge que vull fer viral d'alguna manera, i és, doncs, la necessitat d'ajuda, i no tant d'ajuda, sinó de desmitificar aquest prejudici que tenim sobre el conflicte constant i el flux d'immigrants il·legal que per nosaltres, per la gent de la península, doncs pot resultar una mena de Mordor, d'un lloc perillós. No és un lloc perillós, és un lloc on viu gent normal com tots, en pau. I doncs sí, això, el meu missatge és Ceuta és una ciutat normal, com qualsevol d'Espanya.
Per què vareu triar Ceuta? Ell feia referència al 2021, no?, aquell intent massiu de gent d'intentar passar la frontera. El projecte es diu Frontera Sud. Uh-huh. Era perquè creieu que era una ciutat prou segura? Perquè, clar, aneu amb joves al vostre càrrec. Perquè era un lloc que tothom tenia la referència de que tan sols fa 2 anys allà van passar moltes coses?
Uh-huh. Bé, per diversos motius. El primer és que evidentment, doncs anem amb joves i podríem conèixer la realitat migratòria aquí a la ciutat de Barcelona, però sí que és veritat que d'alguna forma, i nosaltres fem el viatge en autocar per poder d'alguna forma també reconèixer
En autocar, des de Barcelona?
Des de Barcelona fins a Algeciras i després agafem el ferri, per tant diríem el viatge...
O sigui, és una concepció ja de viatge que és justament això, no? Et vas preparant. No
exactament.
Arribo de cop i em trobo amb aquesta altra nova realitat.
Sí, exactament. I d'alguna forma no deixa de ser a petita escala un cert grau d'empatia amb aquestes persones, doncs, i el seu trajecte migratori fins a arribar a casa nostra. Això per un cantó. I per un altre, doncs, clar, la frontera sud hi ha punts en els quals es fa especialment palès que hi ha una frontera i que aquesta frontera no només és una frontera, com deia ara el Bruno, no?, de prejudicis, sinó que també és una frontera física i és una frontera que fa mal, no? És una frontera que d'alguna forma impedeix l'accés dels cossos de les persones que volen, doncs, entrar a Europa, a l'estat espanyol, i per tant és important conèixer una realitat que sovint des dels mitjans de comunicació o bé queda distorsionada o bé no s'hi arriba o bé d'alguna forma s'explica el que s'explica, i per tant nosaltres entenem que poder anar allà, conèixer de primera mà, parlar amb persones, doncs, que viuen al carrer, com deia el Bruno, persones, doncs, que han fet tot aquest trajecte migratori, fins i tot persones, doncs, dels cossos de l'estat policial, doncs, de l'estat espanyol, que ens expliquen, no?, també la seva mirada i la seva realitat, doncs entenem que al final és la manera més adient per poder-se formar un criteri propi davant d'aquesta situació.
Alguna recomanació?
Doncs avui tenim recomanacions, com sempre, recomanem o llibres, cançons, pel·lícules, sèries, i com estem parlant de voluntariat, la primera protagonista és la voluntària.
This is Marisa, a new volunteer from Spain.
Hola, Calimera.
You have
tendrás que urtir.
Las uñitas hay que cortarlas, necesitamos cortarlas, ¿eh?
Marisa, 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 come.
¿Qué pasa?
You want to play the dog?
Hi, what are you doing here?
I have 6 grandsons. And you?
Això és La voluntària, és una pel·lícula de la Nelly Reguera amb la Carmen Machi, ja ho sentiu, una metgessa jubilada que decideix anar a fer de voluntària un camp de refugiats a Grècia. Parlem del moment de fer voluntariat. Segur que molta gent han deixat de tenir obligacions laborals, no? Quan els fills ja marxen de casa, és un altre clàssic, són moments vitals en què cada cop un té més temps lliure i potser es planteja què faig ara amb aquest temps que tinc, què vull fer. Què diríeu, que cal tenir molt temps per ser voluntari?
No específicament. Hi ha moltes menes de voluntariat, moltes ofertes de voluntariat. Hi haurà d'unes que sí que necessitaràs un temps. Els nostres companys han marxat a Ceuta, han fet un viatge, llavors en aquest sentit han necessitat un temps per fer un voluntariat. Però hi ha voluntariats que pots participar un cop a la setmana, una hora a la setmana. El temps no és una excusa. Realment es pot fer i si es vol, es pot.
De fet, tu, aquest és l'any de la selectivitat, no? Sí, no és del de segon de batxillerat, sinó és el de la selectivitat. Sí. És cert que formava part de l'horari lectiu, però més enllà també, no? I potser diries que, clar, m'imagino que això no ho feu al juny, que és un moment més crític, però si ho poses a la balança, tot el que t'aporta, potser això t'ha omplert d'energia i de ganes i de pensar, vaig aprofitar aquesta situació privilegiada que tinc.
Sí, totalment. O sigui, amb l'experiència de Ceuta, sobretot del viatge, no, o sigui, de Frontera Sud també, però sobretot del viatge, passes tot allò teòric que coneixes sobre el conflicte a un marc més pràctic. I, per tant, poses cara al conflicte amb tota la gent que coneixes, amb tots els immigrants amb els que vas parlar a Ceuta, amb els guàrdies civils, amb tot. I això sí que ha omplert les meves ganes d'ajudar a petita escala, perquè crec que una important lliçó que m'emporto és que si vols contribuir en la causa ho hauries de fer a petita escala, perquè és allò que sí que pots canviar. Doncs sí que m'ho perd de ganes de participar en algun voluntariat més exigent en relació al tema d'immigrants, i no anar a Ceuta, sinó aquí a Barcelona pots ajudar a acollir a immigrants menors d'edat o el que sigui.
Després parlem del voluntariat de proximitat, tot i que ja l'hem tocat una mica. Què diu llavors que cal? Ganes de comprometre's?
Sí, en el meu cas diria que és ganes de compartir. Compartir no només el temps, sinó a l'hora que comparteixes temps, que realment és el ben més preciat que tenim, comparteixes experiències, comparteixes anècdotes i comparteixes també habilitats. Llavors, ganes de compartir. Si tens ganes de compartir, ja és suficient.
Sí, totalment d'acord. Jo afegiria que la primera, per mi, l'element més important és deixar-se interpel·lar per l'altre, no? És a dir, entendre que formem part d'una societat en la qual tenim vincles familiars, d'amistat o vincles senzillament, doncs, socials, i que això és importantíssim, perquè d'alguna forma això és el que conforma el teixit social i és el que fa que les persones, sigui quina sigui la seva condició econòmica, social, política o personal, no caiguin, no? I que, per tant, entenem que el voluntariat és una eina social en la qual nosaltres no només podem transformar, sinó que podem reforçar aquelles estructures que són bàsicament els vincles, que són el que ens sostenen a tots els éssers.
Les experiències de voluntariat, tots, absolutament tots els que avui heu intervingut, heu coincidit que s'aprenen moltes coses, que t'enriqueix. Tu, Bruno, què diries que has après al llarg del projecte Frontera Sud, més enllà de conèixer un territori del que tots tenim una imatge bastant distorsionada?
Bé, com he dit, crec que el més important d'aquesta experiència, ja que la part teòrica, és a dir, ja la coneixia, sabia que hi havia aquest conflicte, aquests problemes, crec que el que m'emporto és, doncs, aquest posar cara a les víctimes d'aquest problema i també el comprendre que no hi ha tan bons ni dolents, és a dir, és més complex tot del que sembla i no hi ha diferents punts de vista, i ningú és del tot culpable i que al final ens hem d'unir tots mitjançant, doncs, activitats de voluntariat o el que es pugui fer, doncs, per solventar aquesta situació.
Com diries que ha estat l'experiència quan heu tornat? Ara ja han passat uns dies. Sí. Com ha incidit en els joves. No hauran canviat de color, segueixen sent ells, no? Però estan canviats? Estaven més remoguts al principi? Com ha anat?
És ben bé molt personal la manera en com s'integra i d'alguna forma es fa personal aquesta experiència en la vida de cadascú, però sí que és veritat doncs, que hi ha un gran xoc, no?, a la tornada, és a dir, aquella realitat coneguda de cop i volta doncs, confronta encara més en el moment en què retornes a la pròpia vida quotidiana, a casa, als estudis, a l'esport, el que sigui, però sí que és veritat que els anys, nosaltres ja portem uns quants anys doncs, oferint aquesta possibilitat de tenir aquesta experiència a Frontera Sud als alumnes de jesuïtes d'educació, amb els anys hem anat veient que molts dels nostres exalumnes que actualment doncs, estan treballant en entitats del sector social, que estan doncs, a la defensa dels drets de les persones més vulnerables de la nostra societat, tot això ve d'un moment, que és el moment de l'experiència Frontera Sud, en el qual doncs, aquesta llavor que a poc va germinant amb els anys doncs, arrela i dona el seu fruit.
Hem començat amb la voluntària. Estàvem situats a Grècia. Seguim al Mediterrani.
Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona. Lleváis meses en Lesbos. Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Hay que ir.
Hay que ir a Lesbos.
¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos?
Hay que echar una mano a los socorristas griegos.
Això és Mediterráneo, la pel·lícula basada en els inicis d'Open Arms a Lesbos, Grècia, al setembre de 2015. Dos socorristes, l'Òscar i en Gerard, viatgen fins a Lesbos, impactats per la fotografia d'un nen que s'havia afogat a les aigües del Mediterrani, i a l'arribar descobreixen que allò no és un fet puntual, sinó que és una realitat molt extensa. Creieu que un cop un s'adona de com és la realitat d'altres persones que ho estan passant malament, que necessiten ajuda, ja no es pot mirar cap a una altra banda? No cal que sigui una cosa tan impactant com el que passa a Lesbos, eh?
Sí, jo crec que sí, sense cap mena de dubte. Al final, vivim en una societat on els recursos digitals són molt extensos. Podem veure una pel·lícula, podem veure la televisió, les notícies, escoltar un programa de ràdio com el nostre, i ens pot impactar una campanya de sensibilització, ens pot impactar un vídeo, una fotografia, però fins que no estem al peu del canó, diguem-ne, fins que no ens posem i no portem a la pràctica, no ens adonem realment de les circumstàncies i les situacions a les quals podem acabar vivint, i és un moment que ja no hi ha marxa enrere, no? Llavors, a partir d'aquí, les persones és quan més es consciencien.
Què diries que es pot fer per despertar la sensibilitat de la gent, per fer aquest clic i dir, és que jo no em puc quedar a casa com si res?
Connectar. Jo crec que connectar amb les persones a través d'històries que vegin la realitat, fora de campanyes més artificials, sinó connectar amb històries reals que vegin realitats diferents a la seva i que connectin directament amb aquestes persones, jo crec que és la clau.
És curiós, Bruno, que tu abans deies tinc clar que vull fer alguna cosa encara que sigui petita escala, no? Però l'Òscar Camps va començar a petita escala i això ha anat creixent. I quan ho deies, jo he pensat en la Greta Thunberg, que ella va començar, no?, ben jove, 15 anys, sola, manifestant-se, després tots els divendres, després companys, fins que aquí hi ha hagut un moviment, han aconseguit que tots obrim més els ulls, que siguem més conscients del que passa, i sobretot un moviment generacional amb aquest Fridays for Future. M'imagino que teniu una edat similar, no? Vull dir que passen moltes coses ara, crec que les noves generacions sou molt conscients del que passa al vostre voltant.
Sí, totalment, i crec que tenim molt poder avui dia les noves generacions, ja que amb un mòbil pots fer un vídeo que es faci viral i pots difondre tot allò que vulguis. Si tens doncs, la traça que té la Greta Thunberg, per exemple, doncs arribaràs a tot el món. Sí que, com deia l'altra col·laboradora, no sé el teu nom, perdona.
Raquel.
Vale. Crec que hem d'apel·lar aquella part empàtica inherent a l'ésser humà, que a vegades queda una mica oculta sobre aquest egoisme i aquesta sobreestimulació dels vídeos, del TikTok, de tot el que fem, d'aquest sobreesforç mental que estem fent tot el dia, i apel·lar doncs, a aquesta part empàtica que ens podria connectar les persones i fer que les ajudéssim en un major grau.
Eduard, com és això d'acompanyar els joves, que obrin els ulls, que vegin altres realitats, que puguin fer aquest clic?
Doncs el verb crec que és acompanyar, com tu deies, perquè d'alguna forma nosaltres hi som, ells hi són, tots ho veiem, cadascú fa el seu procés, i d'alguna forma la nostra tasca o la nostra vocació és poder doncs, veure de quina forma això doncs, es va vivint, quines preguntes van emergint, com d'alguna forma es van despertant inquietuds que potser fins aleshores hi havien sigut, però agafen una força una mica més gran.
Doncs acabem amb l'última recomanació, que és una campanya que ja ha passat, però que sempre podem ajudar.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res, el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. L'avui de milers de famílies, el demà dels més petits i la solidaritat que tots portem dins. Enguany, amb el Gran Recapte, alimenta el que importa. Suma't al voluntariat a granrecapte.com.
Aquesta era la campanya del Gran Recapte del cap de setmana passat, que organitza el Banc dels Aliments. Deia, alimenta el que importa. Què diríeu que importa?
Importa cada persona individualitzada. Al final tenim molt a generalitzar i a parlar d'un col·lectiu, però cada persona és un món. Cada persona té la seva història, té la seva motxilla, el seu context, llavors importem tots.
Abans deies, Bruno, podem fer de voluntaris aquí, al barri, a casa, a l'escala, segur que hi ha algú que necessita que puguem ajudar-lo. Diríeu que ara ja tothom té consciència que no cal anar a l'altra punta del món per ajudar?
Bé, jo diria que depèn de la persona, però sí que és veritat que amb els anys hi ha hagut una tasca de difusió i d'obertura, diríem, d'espais en els quals les persones podem col·laborar en tant que voluntàries. Així que sí, és veritat que l'oferta, com comentava abans la companya, es pot, diríem, trobar en molts àmbits, dins del social, educatiu, més lúdic, per tant, sí que poc a poc, diríem, es va extenent una cultura que, d'altra banda, diríem, a casa nostra és, diríem, ja molt potent, que és la cultura del voluntariat, amb tot el que això suposa al darrere de l'enriquiment social.
Crec que hem de començar a ajudar també no per sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, no per salvar aquelles persones, sinó per ajudar-les. És a dir, quan nosaltres vam anar a Ceuta, teníem clar que nosaltres no érem ni millors ni pitjors. És a dir, ajudar des de la igualtat i promoure aquest sentiment d'ajudar doncs, pel simple fet d'ajudar per voler el benestar comú i no doncs, per sentir-se millor amb un mateix.
Ara dèieu, hi ha moltes opcions de ser voluntaris. De fet, la setmana passada dedicàvem l'Escola de Família a la relació entre família i escola i al paper tan important de les AFAS, no? De les associacions de família, de mares i pares. Hi ha molts tipus de voluntariat. Com ho trobem? Perquè avui estem parlant de la Fundació Comtal, ara ja hi ha gent que sap que existeix, no?
Exacte.
Vosaltres arriba a través de l'escola, però com diríeu a la gent que ara ens està escoltant que comenci a buscar?
Hi ha moltes maneres de buscar voluntariat. Actualment, com comentàvem abans, tenim moltes eines digitals que ens permet buscar voluntariat. Actualment aquí a Catalunya hi ha plataformes que posen la vida molt fàcil a l'hora de pots cercar a través d'hores que tu vols dedicar-li, pots cercar a través de quin col·lectiu o quin tipus de voluntariat vols fer, més directe, més indirecte, o sigui, comptem amb molts recursos digitals per tal de trobar voluntariat a través de pàgines web, a través d'aquestes plataformes que ens ajuden a cercar i també a través del boca a boca. Al final també jo animaria, com hem comentat anteriorment, a tampoc haver d'obrir-nos molt, sinó pregunteu en el vostre barri quines associacions, quines entitats tenim al vostre barri, què està fent el vostre centre de referència i passa't pel centre, pregunta, no tingueu por a fer una entrevista, a preguntar, a mirar diferents entitats fins a trobar quin voluntariat voleu fer al final.
Tu com valores, Bruno, el fet, tu ja havies fet de voluntari, no?, però el fet que on tu estudies et donin aquesta oportunitat, que potser hi havia gent que no havia fet de voluntari i ha estat el primer contacte.
Clar, crec que, bé, no vull fer promoció de la meva escola tampoc directament, però crec que una de les coses que fan a la nostra escola bona i agradable per als estudiants i que conforma aquesta comunitat que s'ha creat doncs, els jesuïtes CASP són totes aquestes entitats de voluntariats, de monitoratge, com el GCC, la Frontera Sud, doncs que sense obligar els alumnes a participar-hi, la gent participa voluntàriament perquè sent que ha de tornar-li alguna cosa a l'escola, es sent com en un deute moral o simplement no vol desvincular-se de l'escola. I és més, jo tinc companys, monitors, que tenen 24 anys, han acabat la universitat i encara segueixen fent coses per l'escola. Per tant, crec que tots aquests espais de lleure, de, per exemple, també tenim un taller de teatre, doncs són molt importants i fan a l'escola doncs, molt agradable, molt còmoda i aporta molts valors a l'educació que es dona a CASP.
Eduard, quina sort, no? O sigui, acompanyar a joves que tenen ja aquest sentiment de ser responsables amb la societat on viuen, no? Jo puc tornar.
Sí, de fet, quan abans plantejaves qui fa què, no? Doncs sí que és veritat que evidentment, els joves i la persona és principi i final, no? D'aquest recorregut de voluntariat a través de les seves accions, però també doncs, totes les famílies, tot el claustre, no? D'alguna forma intentem que no sigui, que el voluntariat no sigui un acte individual, sinó que sigui, en la mesura del possible, un acte col·lectiu i que sobretot sigui un acte doncs, en el que puguem obrir mires. I abans doncs, comentàvem, no? On podem fer? Doncs depèn, no? Depèn de les teves habilitats, depèn també de les necessitats i que, per tant, a qualsevol lloc tota persona pot fer un voluntariat. No hi ha ningú que no pugui fer un voluntariat.
Fa gairebé una hora que tot el que estem dient del voluntariat és positiu. Li podrien trobar algun
aspecte negatiu?
Sí, algun punt fosc?
Personalment, no. O sigui, sí que és veritat que hi ha experiències i experiències i la majoria d'experiències són positives i hi pot haver experiències més negatives, però no per això crec que la gent s'ha de tancar a fer voluntariat. Potser no era el voluntariat adequat per a aquesta persona i pot buscar d'altres opcions per fer voluntariat. Com deia l'Eduard, tothom pot fer voluntariat i ja sigui ajudant a la teva veïna, ajudant al cosí de la teva amiga o participant en una associació i en una entitat, ja és fer voluntariat.
Bé, doncs si no l'hem encertat a la primera, potser l'encertem a la segona, no? Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Raquel Viladoms, Eduard Escudero, Bruno. Saludem també a l'Oriol Jiménez, que ens ha estat acompanyant una estona del programa.
Hola, Oriol.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és T'espera al mar, un tema de María José Yergo, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Mediterrània, la que parlàvem abans. Fins aquí el programa d'avui. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent, dissabte, a partir de les 9, Escola de Família.
Cruzó.